A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Versions amb què ens il·lustra el programa l'Oriol Fidalgo des de la Direcció Tècnica i Musical per començar aquesta segona hora. Per tant, sigueu benvinguts. Des d'ara i fins a les 3 seguirem intentant reduir el nivell d'ignorància i ho farem gràcies a la Gisela, per exemple, que ens escriu via Facebook per què som més alts al matí que a la nit. Es veu que la nostra columna vertebral conté uns cartílags entre les vèrtebres del mateix teixit que el nas o les orelles, és a dir, de teixit cartilaginós, que al llarg del dia es veu que es van comprimint, com un moll, a causa de la pressió exercida pel pes del nostre cos. Per això, a última hora de la nit, solem mesurar entre 1 o 2 centímetres menys, en funció del pes de la persona, això és clar. Després, durant la nit, s'expandeixen en no haver de suportar el pes del cos, per la qual cosa, en aixecar-nos, doncs, recuperem de nou la nostra alçada real. Aquest és el motiu pel qual els reconeixements mèdics sempre es realitzen a primeres hores del matí i no a la tarda o nit, per mesurar exactament l'altura real de les persones. Moltíssimes gràcies, Gisela. En aquesta segona hora, a part del mapa d'amics i el diari de nit, també recordarem a la Mare Teresa de Calcuta. Tal dia com avui, de 1910, va néixer exactament a Uskup, Imperi Otomà, actual Skopje, Macedònia. I farem una mica de ressenya de la figura d'aquest personatge internacionalment conegut. Anem ara cap a Girona amb l'Anna. Anna, bona nit.
Bona nit.
Benvinguda.
I ben escoltats.
Molt bé.
Perquè us ho sento cada nit. Jo voldria fer una pregunta.
A veure.
Jo m'he canviat d'empresa telefònica. I també m'he canviat el número del mòbil.
Uh-huh.
Com és possible? Veure una persona que no sigui tan ignorant com jo, que l'hagin trobat, havent-lo canviat.
És a dir...
L'empresa sortint, diguéssim...
Sí.
Me va fer 3 trucades.
Uh-huh.
I no sé com va poder... No m'explico com va poder trobar...
El teu nou.
El nou número de mòbil. De mòbil.
Val. És a dir, tu, per dir-ho així, et desprens d'aquell número de telèfon...
Sí.
Diguem que n'adquireixes un de nou a través d'una altra companyia i l'antiga
Exacte.
Companyia et localitza.
Exacte.
Amb el nou.
Exacte.
A veure com ho han fet.
A veure com es pot fer. sigui, aquí no me sé aclarir. I no sé si aquesta pregunta s'ha fet alguna vegada.
A mi no em sona. Suposo que el primer que pensarem molts és que l'empresa nova ha comunicat a l'empresa antiga el canvi de telèfon.
És possible, però si es fan la competència...
Sí.
Com pot ser?
Sí, sí, a veure si algú ens ho pot explicar una miqueta més.
Exacte.
Estàs content amb la nova companyia?
De l'actual, sí. És de pocs dies,
D'acord.
Però molta amabilitat i molta més serietat que la que tenien.
D'acord. Doncs d'aquí un temps a veure si tens la mateixa satisfacció. I entremig a veure si ens destaquen aquest aspecte que comentes.
A veure si tinc sort i hi ha algun savi, que n'hi ha molts, per no dir tots, que sàpiguen contestar-m'ho.
Molt bé.
Moltes felicitats pel programa,
A tu, Anna, gràcies per ser-hi.
Cada dia. Hi soc. Cada dia us escolto. Valents.
Bona nit.
Doncs bona nit.
Marxem a Maçanet de la Selva ara amb el Josep. Josep, bona nit.
Bona nit. No voldria ser pesat, però he sentit que em donaven informació sobre l'equi i potser que digui alguna cosa. Els efectes han sigut de vòmits i malestar, però ara, afortunadament, ja està passant. Veig que té raó el que ha dit aquesta senyora.
Que ha despertat un racó.
Però exactament, va despertar un racó, perquè el que diu, no, i per altres informacions que tinc, no tan explícites com el que m'ha donat ella, com el que ha dit ella, però és degut a això. Despertar un racó, com que et remou energies, els que ja sap tothom, tothom. Tranquil·litat i prou, ja està. Deixem-ho estar. Gràcies, avui és més que tot és agrair això.
Molt bé, també volies fer una pregunta, em sembla.
Sí, volia fer una pregunta. Allà va sortir uns estudis del Trueta sobre els efectes negatius, els efectes de la quimio, que porten efectes de deixafament i això, i el cànnabis, que beneficiava aquests efectes. I jo volia saber si hi ha algun aquí que hagi provat això i si em pot dir ja com ho ha fet. Perquè jo hi he fet tractaments en cànnabis, però alguna vegada, no sé si us recordareu, us ho he dit, pel meu esquena, i m'ha anat bé. Però, esclar, això ja és més seriós. Més seriós. Tot és prou seriós, però, esclar, això és una operació, és un càncer, i, esclar, no voldria fer mal. M'entens? No voldria fer mal.
Per tant, voldries que algú que hagi...
Si algú ho ha provat, si em pot donar algun consell, ja em confero i quines dosis tinc a fer o com tinc a fer el tractament.
Cànnabis relacionat amb la quimio.
Sí, relacionat amb la quimio.
D'acord.
I és que ho estic preguntant perquè vaig sentir la informació des del Trueta. Avui he estat de visita, he estat preguntant amb els oncòlegs i no m'han sabut dir res. O no m'han volgut dir res, però m'he quedat igual.
D'acord, doncs, Josep.
D'acord.
Gràcies per la trucada i bona nit.
Puc dir una cosa?
Sí.
Aquesta senyora del comptador de la llum l'he vist molt preocupada. A molts ens han canviat, jo me l'han canviat, però jo no he donat cap informació ni cap data del comptador, perquè ells ja el tenen. Jo, vigili, em donar datos que no sigui algú que s'està ficant per aquí mig.
D'acord.
No vull donar alarmisme, però... Bona nit.
Bona nit. Marxem ara cap a Sabadell amb la Constança. Constança, bona nit.
Hola, bona nit. Xavier, avui me deixaràs fer dues preguntes.
Endavant.
Bueno, no, però primer de tot vull agrair moltíssim a la Roser, que em va contestar el motis,
sí,
del teatre, que de petit em havien portat molt al teatre i jo me ballava pel cap que ho havia sentit. I després agrair molt a la Carmen, que ha amoïnat a la seva mare perquè m'expliqués això de les denúncies. Molt agraïda,
Molt bé.
I ara vull explicar una cosa que m'ha passat avui, a veure si els hi ha passat en algun oient. Mira, estava trucant en el meu mòbil, en el mòbil del meu fill. I almenys he trucat 6 vegades, perquè dic, potser m'he equivocat. I em contestava com un disquet i em deia... Lo sentimos, pero el número que está llamando no lo tenemos de cliente. O sigui que no he pogut contactar amb ell. I fins que a la quart de nou ell m'ha trucat a mi per veure com estava. Però, vull dir, he trucat 6 vegades i cada vegada em contestaven això, que no d'allò.
D'acord.
Llavors, això que heu dit de les fractures també és molt important, perquè jo tinc una bona fractura, i a veure si podríeu ampliar una mica per veure on es fa i si es fa aquí a Barcelona o així. Llavors, una altra pregunta que em perdoneu, perquè és una pregunta molt tonta, però ara he pensat que a mi me preocupa. Els ratolins i les rates entren de l'exterior o es poden fer a dintre? Si ja, diguem, jo tinc una habitació que tinc molta roba, que havia tingut una botiga, i tinc molta roba que la tinc que empaquetar i posar en uns magatzems. Però es poden produir, es poden fer soles sense que entrin de l'exterior?
Ho demanem.
I perdoneu, per aquesta pregunta.
Bona nit, Constança.
Moltes gràcies, Llavi.
Marxem a la Barceloneta amb la Carme. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Benvingut.
Gràcies, endavant.
Escolta, mira, jo soc filla de la Barceloneta i sobre el xanguet. Està prohibit fa molts anys.
Uh-huh.
Perquè la xangueta és la cria del lluç. I el xanguet és cria del saitó, del peix blau. I aleshores van prohibir-lo, perquè jo me'n recordo quan era més joveneta, que pels carrers, amb uns cubells, doncs venien xanguet per la truita, no? Que estaven boníssimes. I tot això, Xavier.
Uh-huh.
I està prohibit, està prohibit.
Per tant, el xanguet està prohibit.
Sí, està prohibit. Està prohibit ja fa molt de temps. Uh-huh.
Segueixes a la Barceloneta?
No, jo vinc a Torrelles del Llobregat.
Uh-huh.
Jo vaig trucar la primera vegada quan va vindre l'escriptor de la Barceloneta, que va escriure un llibre que es deia En mi barri un xivato.
Sí, sí.
I aleshores, pues, vaig trucar aquell dia, que jo era filla de la Barceloneta, i la meva mare va fer 100 anys el dia 1 d'agost, i que estava a la residència on estava el cine Marina i tot això.
Uh-huh. Et recordo.
Sí. Pues, si volen també alguna truita que sigui bona, quan li sobri lluç, que no te'ls facin ben desfet i facin la truita de lluç, o bé de mare de lluç, que queden molt bones.
Molt bé.
D'acord?
Moltes gràcies.
A tu.
Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu-adéu.
En mi barrio no había chivatos, un llibre d'Arturo San Agustín que el vàrem comentar en el programa. Anem ara a Benissanet amb el Ramon. Ramon, bona nit.
Bona nit, Xavier, què tal?
Bé, i tu?
Vinga, anar fent veure que treballo. Escolta, no, avui tinc la neurona una mica tonta, però bueno, dos cosetes. Primer, lo que esta senyora que ha trucat agraint a la contesta dels advocats i tal, de la noia aquella.
Sí.
Però jo no sé si és que ho vaig entendre malament. Aquesta senyora va denunciar als Mossos que l'havien robat.
Exacte, que l'havien robat a l'ascensor. Sí.
Tu vas a posar una denúncia, però que t'han robat per uh-huh. tema d'assegurances, per tema de mil coses. Però tu, si no coneixes els agressors, no els pots denunciar.
Uh-huh.
Llavors, si no els enxampen, no hi ha judici. Tu no tens que portar cap abogat ni tens que fer res. M'explico? No, o no sé si és que jo no ho entenc bé.
Sí, sí, entenem. Penso clar, que són molts que entenem clar, això que dius.
És que de la manera que ho ha contestat aquesta senyora és com si tu denuncies una persona en concret que uh-huh. saps qui segut. Llavors sí, perquè és una denúncia de cara a una persona i llavors entra en tema. Però si tu denuncies un fet, no és el mateix que denunciar una persona. Penso jo, a veure si algun abogat o així mos ho aclareix. Però, per exemple, tu, jo què sé, a mi em van entrar a robar fa molts anys i van prendre el cotxe. Jo vaig fer la denúncia, però jo no sabia qui em va prendre el cotxe. Això és cosa d'ells, d'investigar-ho. I llavors jo, en un judici, no vaig tenir que anar a cap judici.
A menys que trobessin els...
Exacte, això ja és diferent.
Mm-hmm.
Eh? Llavors pots anar com a part acusadora, diguéssim, si és que era allò. Però si no, mm-hmm. si no trobes la persona qui t'ho ha fet... Com coi pots denunciar amb aquesta... Tu denuncies uns fets. Denunciant uns fets, no crec que hagi d'anar cap... Ja no sé, en abogats i tot això. Una altra cosa, que és pel que trucava... Donar-li molts ànims al Josep i molta força, però dir-li que el que està dient ell, del cannabis i tot això, aviam, això és el mateix metge que li ha de receptar i li ha de recomanar. A mi, per exemple, m'han ofert... són una sèrie de pastilles... que tenen a veure amb... a la base és el cànnabis, i és per temes de dolor, per temes de lo que ha dit ell, de llavament, de tal. No és qüestió de fotre's un ciego mateix de cànnabis, sense més ni més. Crec jo, eh? O sigui, el que ha de fer és consultar-ho bé amb el metge. Si no, l'oncòleg que el porta, doncs, en un neuròleg o amb qui sigui, I és el metge que li ha de receptar. Inclús, per poder-ho receptar, jo vaig tenir que firmar uns... Ho tinc que firmar uns papers conforme a la petició d'aquesta medicació. Vull dir que no es tracta de dir, bueno, ara em vaig a un centre d'estos i em foto a ciego de cannabis. Crec que no és així.
D'acord, Ramon.
Pot ser beneficiós, però també pot ser perjudicial, perquè no saps ni les quantitats, ni és un metge que t'ho ha de pautar.
Ja. Yeah.
D'acord?
Molt bé.
Una abraçada.
A tu.
I molta força.
Adéu-siau. Adéu. Bona nit. Aquestes són les notes inspirades del vals anglès Tot festejant, de la compositora Pepita Llunell Sanahuja, que ens va deixar fa uns mesos, a finals de l'any passat. Tot just fa poca estona que, coincidint amb la Festa Major d'Igualada i el claustre de l'Escola Pia de la capital de l'Anoia, s'acaba de celebrar el 24è concert de sardanes i música per a cobla i amb la participació de la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. La segona part ha estat un homenatge pòstum a aquesta compositora reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i autora d'excel·lents i emotives composicions. Pepita Llunell, vídua del recordat i estimat compositor de sardanes i música per a cobla, Fèlix Martínez i Comín, ha estat recordada a través de les composicions Tot festejant, que és aquesta que sona de fons, Pel mateix camí, Igualada, Pubillatge d'Argent, El claustre i La princeseta Clara. Des del programa ens sumem també en aquest homenatge. Gràcies, Pepi. Sempre en la memòria, mentre de fons sonen les notes del petit poema simfònic per a cobla i timbales. Notes del petit poema simfònic per a cobla i timbales. Al damunt d'aquesta melodia desplegarem el nostre mapa d'amics, un mapa que ens permetrà apreciar aquestes 400 llumetes, més la que hi afegirem avui. 400 llumetes que ens han explicat la seva experiència com a voluntaris a entitats tan diverses com Intermón, Oxfam, la Fundació Arrels, Roses, o, per exemple, Roses contra el Càncer, entre molts altres. Avui la 401 que brilla a la Terra Alta.
Sí, concretament en un poble que té un nom d'arrel àrab, segons el lingüista Joan Coromines. Ens hem de remuntar per parlar-ne al 1039, per trobar documentació sobre una família musulmana que es deien Beni Hud. El mot Hud vol dir poble, i Bu vol dir descendent de. Per tant, la denominació Bu Hud vindria a significar descendents dels Hud. Bu Hud, Bud, i d'aquí que el 1224 el poble ja era Bod. El poble, per tant, és Bod, no? Mm. Un poble de més de 600 habitants situat a 9 quilòmetres de Gandesa. Parlem amb Joaquim Deosdat, doble voluntari d'una banda la Creu Roja i de l'altra el telèfon de l'Esperança de Barcelona. Hola, bona nit.
Bona nit.
On situaries la teva llumeta?
Jo la meva llumeta la situaria en un petit poble de la Terra Alta que es diu Bot. Per mi és un poblet, bueno, és on m'he criat i un poblet superentranyable.
Joaquim Deosdat té 54 anys i és voluntari per partida doble, jubilat per malaltia de la seva professió com a agent immobiliari i coach del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Te la dediquem, Joaquim.
Joaquim, ets el voluntari 401 del mapa, tens una experiència de 6 anys i reparteixes el teu temps entre la Creu Roja i també ets un dels 183 voluntaris del telèfon de l'Esperança. Bona nit.
Bona nit. Bueno, la meva tasca com a voluntari en el telèfon de l'Esperança de Barcelona és bàsicament d'escolta, entre altres coses, i el que fem és, bueno, escoltem qualsevol tipus de trucada que ens pugui entrar, des d'una persona que ens vol explicar una recepta de cuina, ens canta una cançó, a trucades d'una índole més important, com pot ser la solitud, la necessitat de comunicar-se, trastorns psíquics, fins a arribar a posar una trucada molt preaguda, que és el tema del suïcidi.
Què et va portar fins a aquest voluntariat?
Jo feia molts anys que ho havia escoltat al telèfon de l'Esperança a Barcelona, quan me'n recordo que era petit i escoltava la ràdio i sentia parlar al telèfon de l'Esperança. I en un moment determinat a la meva vida vaig dir, crec que ara és el moment, i cap allà em vaig llançar.
Tens algun record especial, punyent, del teu voluntariat?
Sí, concretament recordo una trucada d'una dona d'uns 30 i pocs anys, separada i mare de dos fills, que em va trucar que estava desesperada i que es volia posar fi a la seva vida, i finalment la vam poder reconduir la trucada, i per mi va ser un... Bueno, em va marcar molt aquesta trucada.
Com et situes? Quina disposició d'ànim fas en el moment de dir vaig atendre les trucades?
Tu has dit disposició d'ànim. A veure, nosaltres el que fem és apliquem l'escolta activa, i que vol dir bàsicament és aplicar el sentiment amb l'escolta i donar-li tota la importància que té aquella persona al moment en què ens truca, perquè requereix la nostra atenció conscient i plena.
I no sentiu la tentació d'anar una mica més enllà, d'intervenir?
No. Tenim ben clar quins són els nostres límits. Bàsicament el que fem és feina de contenció i no podem més enllà. Primera, perquè la normativa que tenim interna queda una mica reflexat, que hem de guardar l'anonimat i la confidencialitat de la trucada.
Hem comentat que també estàs a la Creu Roja. Què hi fas?
Bueno, la Creu Roja estic en l'àmbit de socors i, bueno, doncs, dintre del que és l'àmbit de socors, concretament el que estic fent, estic coordinant diverses activitats que requereixen, doncs, la presència de Creu Roja, com, per exemple, activitats castelleres o activitats d'altre tipus, com poden ser esportives, com en el Palau de l'Ograna, etc.
Una gran feina, Joaquim. Una última cosa. Qui ens recomanes per seguir la cadena?
Doncs jo recomanaria una persona de Creu Roja, es diu Eduard López, que crec que seria molt interessant que pogués parlar també amb ell.
Ens hi posarem en contacte i gràcies per aquests minuts de la nit que ens has cedit.
De res, Anna, tu. Moltes gràcies a vosaltres.
L'any 2015 el telèfon de l'Esperança de Barcelona va rebre 21.373 trucades. Arriben d'arreu d'Espanya. són unes xifres de molt bon recordar, si voleu parar l'atenció, 93-414-9898. Un telèfon que està 24 hores al vostre servei. Podeu trucar quan us sembli més doncs, interessant o necessari. 93-414-9898. I si a sobre voleu saber més coses sobre aquesta entitat, podeu visitar la pàgina web telefonesperança.com. I a camí de 3:15, ara si algú tenia interès de comunicar i quan ho ha fet ha trobat que comunicava, doncs és el moment, perquè el telèfon està completament a disposició.
Cap de nosaltres ho pot saber tot, però cadascú de nosaltres sap alguna cosa. La nit dels ignorants 2.0. Intel·ligència col·lectiva.
Festa l'estiu amb Catalunya Ràdio.
Dissabte, el suplement d'estiu...
Ens visita Inés Arrimadas per parlar d'investidures, qüestions de confiança i dinars de Nadal. Passegem per Sitges amb el periodista i escriptor britànic John Carlin. Carlin és dels pocs periodistes que ha intentat entrevistar Leo Messi en profunditat.
Hola, bona tarda.
Era com intentar exprimir zumo d'una roca.
Vostè sap d'on ve això de Titot, Mercè?
Quan bevia cervesa...
I després de conèixer la mare del Titot, última edició de L'amor de mare.
Dissabtes i diumenges, de 10 a 1, el suplement d'estiu amb Roger Escapa.
Aquest cap de setmana, platja, sol i tot gira.
Dissabte a partir de les 6 de la tarda i diumenge a partir de les 4, siguis on siguis, viu l'emoció de l'esport en directe a Catalunya Ràdio.
Des de Sant Mamés, Atlètic Club de Bilbao, Barça. Els de Luis Enrique han començat la Lliga com un coet i volen la primera victòria fora de casa. Des del Bernabéu, Madrid, Celta. Els gallecs volen esgarrar el debut a casa dels de Zidane.
A segona, Girona Elx, Reus Mirandés i Osca Nàstic.
A més, la ressaca dels Jocs de Rio i el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1.
Aquest cap de setmana, siguis on siguis, no ens fallis. Nosaltres tampoc ho farem. Tot gira amb David Clopés.
El cap de setmana és nostre.
Festa l'estiu amb Catalunya Ràdio.
Nou 3-2-0-7-4-7-4 ara mateix a punt, disponible, amb preguntes diverses que arrosseguem, com aquesta de a veure si algú sap alguna cosa de la fusta sabonera. D'on surt la fusta sabonera? I si se'n pot trobar? El cànnabis relacionat amb la quimioteràpia i el fet de donar el número del comptador de llum, si això doncs, pot tenir algun tipus de contraindicació. Anem a escoltar la Montse de Sant Llorenç de la Muga. Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvinguda, tu diràs.
Gràcies, mira, ben trobat, tots plegats. Mira, més que res, és que referent a això de les eleccions del dia de Nadal,
sí.
Jo crec que encara hi haurà menys gent a votar.
Sí.
Perquè si no, en les meses, el dia d'aquell dia, tothom té una obligació familiar.
Oh, i tant, esperem que no s'hagi d'arribar aquí, no?
Oi, això m'ho suposo. I si arribés, em sembla que encara hi sortiríem perdent. Perquè o hi van només convocats els que són del partit, que pertanyen, que hi estan en el partit, per ocupar les taules, perquè els altres seran molts que diran que no i no s'hi presentaran.
Tindran compromisos més importants.
Oh, i tant. I vull dir que això em sembla que malament rai.
Mm-hmm.
És un desgavell que porten i ens volen desgavellar tots plegats.
I com ho hauríem d'arreglar, això?
Com ho hauríem d'arreglar? Doncs pues, tinguent menys afany de estar sentats en un silló i que dongui i anar més per... amb menys egoisme i més humanitat.
Pensar més en el col·lectiu i no pas individualment.
I tant, i tant. Mm. Hi ha molts interessos creats. Mm. Jo, vaja, ja sóc gran i no havia pensat mai que podria arribar a una situació així tan desgavellada.
I el que ens queda per veure, diuen alguns.
Sí, el mateix, això mateix.
Estan tranquils per aquí a Sant Llorenç de la Muga, Montse.
Oi, sí, sí, sí. Ara ja s'està, a les nits ja refresca, durant el dia fa calor per això. Uh-huh. I ja ha passat la festa major, i la gent ja va marxant, perquè tothom, doncs, ha d'organitzar-se i començar. Però vaja, jo quan baixo, ara, el primer diumenge de setembre, doncs ja sóc a Gràcia. Llavors, a la plaça on hi ha els Lluïsos de Gràcia, en allà, llavors visc tot l'any en allà.
Molt bé, Montse. Doncs gràcies per la trucada i que tinguem una bona temporada.
Això és el que convé. Molt bé.
Adéu-siau.
Benvinguts, sigueu.
Ara marxarem a un punt de la ruta, la xarxa viària. Des d'allà ens truca per primera vegada el Jaume. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, truco referent a aquest senyor que ha parlat sobre el cannabis i el càncer. Uh-huh. Jo vaig tindre l'experiència de la meva dona, o sigui, de que bueno, va morir d'un càncer, no? I mentrestant, la convalescència, li van recomanar infusions. Amb ella li varen els metges li van recomanar que comprés herba i es feia infusions. I li anava bé, francament, li anava bé. Li calmava el malestar després de les químiques. Mm-hmm. Simplement era portar això, res més. Vull dir, senzillament, que sí, que realment jo ho he viscut a casa i passava així.
I li receptava el seu metge, imagino.
Sí, 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 directament. Bueno, també venia la circumstància que la seva germana és metge, és metgessa, i, bueno, ella va ser la... Bé, igual que el doctor Carreras del clínic, vull dir, aleshores li van recomanar i anava bé, sincerament, es trobava millor.
Quins beneficis notava?
Pues que totes aquelles coses que els hi passa quan tenen la quimio, que tenen nàusees, que tenen vòmits i que tenen com un malestar general, bueno, clar, m'ho explicava, perquè jo no ho he, gràcies a Déu, jo no ho he viscut, doncs li calmava, li feia passar millor, vaja, d'una manera més viatgera, simplement això.
D'acord, Jaume. Sentim el que ens expliques de la teva senyora i t'agraïm l'atenció a explicar-ho.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona nit i bon viatge.
Moltes gràcies, bona nit.
Aprofitem per fer-ho extensiu tota la gent que ara ens seguiu des de qualsevol punt de la xarxa. Bon viatge i bona feina també als que esteu treballant en aquests instants. Tal com us dèiem, avui, dia 26 d'agost de 1910, va néixer Maria, Mare Teresa de Calcuta.
Le pregunté a la Madre Teresa, ¿cuándo descansa? Y me dijo, descanso en el amor. Le pregunté, ¿cuál es el lugar del hombre? Y me dijo, el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. Le dije, madre, nunca le escuché hablar de política. Y ella me dijo, yo no puedo darme el lujo de la política. Una sola vez me detuve 5 minutos a escuchar a un político, y en esos 5 minutos se me murió un viejecito en Calcuta. Una señora inglesa, aterrada porque la vio bañar a un leproso, le dijo, madre, yo no bañaría a un leproso ni por $1,000,000. A lo que Teresa respondió, yo tampoco, porque a un leproso solo se lo puede bañar por amor. Cuando yo llegaba a la casa de la Madre Teresa, sentía que Dios recién había salido. El Dios que es justo, porque Teresa murió de lo mejor que tenía: el corazón.
Eren los cantantes católicos, ens feien a modus d'introducció una presentació d'aquesta figura indiscutible. Teresa de Calcuta, nascuda a Uscup, Imperi Otomà, actual Skopje, Sofia, Macedònia, tal dia com aquest de 1910. Ens va deixar a l'Índia el 5 de setembre del 97, de nom secular Agnès Gonxa Boixadiu, monja catòlica d'ètnia albanesa, naturalitzada a Índia, que va fundar la Congregació de les Missioneres de la Caritat a Calcuta el 1950. Durant més de 45 anys va atendre pobres, malalts, orfes i moribunds, al mateix temps que guiava l'expansió de la seva congregació inicialment a l'Índia i després arreu del món. Després de la seva mort va ser beatificada per l'Església Catòlica Romana pel papa Joan Pau II, que li atorgà el títol de Beata Teresa de Calcuta. Tot i així, la mare Teresa no era qui semblava, segons un estudi fet per dos investigadors de la Universitat d'Ottawa, al Canadà, en el qual afirmen que la imatge d'altruisme i generositat de la religiosa és una creació que no respon a la realitat. Es veu que varen analitzar desenes de documents el senyor Serge Larivé i Genevieve Chenard, parella, dos investigadors de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Ottawa i autors de l'estudi publicat a la revista Studies in Religion, Science Religious, arriben a la conclusió que la imatge de la religiosa és una fabricació que no respon a la realitat i que el seu procés de beatificació no és més que una campanya de relacions públiques. Destaquen que hi ha una part destacada de la vida de la religiosa que s'ha mantingut allunyada de l'opinió pública. La seva dubtosa manera de cuidar els malalts, els seus qüestionables contactes polítics, la seva sospitosa gestió de l'enorme quantitat de diners que va rebre i els seus punts de vista dogmàtics sobre qüestions com l'avortament, la contracepció o el divorci. El que ens queda, però, és aquest document en forma de frases que se segueixen recordant, com aquesta: estima fins que et faci mal. Si et fa mal, és bona senyal. L'amor, perquè sigui autèntic, ens ha de costar. No hem de permetre que algú s'allunyi de la nostra presència sense que se senti millor i més feliç. No puc parar de treballar. Tindré tota l'eternitat per descansar. I la pau comença amb un somriure. Doncs ara que estem parlant de la gent que celebra el seu aniversari, potser estaria bé també que felicitéssim a Maia Montero, la cantant espanyola, exactament, la cantant nascuda a Sant Sebastián, amb una cançó bonica, una peça que s'anomena exactament Quiero Ser. Yeah.
ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que tenga las dudas de si eres tú. Los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú.
Tema distingit, Quiero ser, Amaia Montero, que avui compleix 40 anys, per molts anys. I amb el Josep de Barcelona, que ens truca per primera vegada. Josep, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
A veure, que abans hem comentat de que, bueno, Leandre havia comentat una pregunta, uh-huh, en el qual deia de que, bueno, com les plantes, de que si hi havia algun sistema per poder regar les plantes de que per l'estiu.
Sí.
Bueno, aleshores us puc dir que en els gardens venen uns productes, o sigui, uns articles, que són de ceràmica. Aquesta ceràmica es posa dintre d'aquesta forma cònica, es posa dintre del test i va amb un serpentí. Aquest serpentí va posat dintre d'un bol d'aigua o de botella d'aigua, el que sigui, i aleshores va absorbint aquesta ceràmica la humitat de l'aigua i sempre té...
Ah, molt bé.
Té humitat la planta.
Això està bé, no li has de demanar que t'ho reguin, clar.
Això mateix. Aleshores, això, bueno, de fet, això és un sistema de que es pot tenir a l'estiu o quan la vulguis tenir hasta l'hivern i tot, perquè el que fa és que quan té set la planta va absorbint l'aigua. Uh-huh. Aleshores, no és gaire car, això, eh? Vull dir que potser si els articles d'aquests poden costar 4 o 5 euros, potser.
Està bé.
Vull dir, no és gaire car, i així, si te'n vas de vacances, pues, te n'oblides del problema que hi ha de l'estiu, de la calor i tot això, saps?
Com és que tu coneixes també això?
Bueno, perquè sóc aficionat a les plantes, m'agraden, i, bueno, l'estiu, quan que sempre, pues, bueno, sols alguns dies a fora, el que sigui, pues resulta que sempre tens que estar pendent d'algú que miri de regar les plantes.
Exacte.
I aquest producte, pues, bueno, jo el tinc a casa i, bueno, pues, només t'has de preocupar que quan veus l'aigua del bol que ja no n'hi ha, pues, posar-ne més i ja està. I la planta, pues, va fent la seva funció. Uh-huh. Saps?
Excel·lent, Josep.
I res més, vull dir, ja dic, no és un producte que sigui excessivament car, perquè potser n'hi ha de diversos tipus. Jo conec un tipus que és aquest, el Blume, i aquest tipus, pues, a mi m'ha funcionat bastant. Vull dir, tinc diverses plantes a casa i cada planta, pues, té la seva dosificador aquest, i ja està. Vull dir que no és cap problema ni res. Aquest tubo que va dintre posat del test ha d'estar sempre ple d'aigua, vigilar-lo també, però de fet sempre està amb aigua, vull dir que no...
Molt bé.
No és molt de problema, això, eh?
Una abraçada gran i records.
Vinga, moltes Adéu-siau. Gràcies i bona nit i fins una altra.
I tant.
Adéu, bona nit.
Diari de nit. Redacció d'Oients.
Anem a veure què és el que va inspirar el programa d'ahir en Aleanda per escriure en el seu diari. Per on vas començar?
Doncs vaig començar per les paraules d'un net que truca acompanyat per l'àvia i després d'una mare que ens parla del seu fill. Per tant, coses entre família, no? I em va fer pensar en les branques dels arbres familiars. aquells que algunes persones guarden emmarcades a casa, no? Aquells quadres, no? Amb els requadradets també, amb els noms del besavi, el taral·labi, etc. No? Són els arbres genealògics que es van començar a dibuixar durant l'edat mitjana. És el passat que, vulguem o no, ens ha portat fins a aquest present que tenim ara i ens ha marcat genèticament. Posem per cas el Marc, de 8 anys, que es planteja un dubte sobre el futur d'un galliner, potser un hort, que forma part d'un paisatge familiar.
Ens hem trobat aquest estiu que de tenir 10 gallines que teníem, ara només ens en queda una. Les altres 9 s'han mortes. No sé, van tenir una malaltia o alguna cosa, bueno, o amb els anys algunes. I llavors, quan es mori aquesta, no sabem què fer. Si comprar més gallines, si posar un hortet amb fruites i verdures, o si posar-hi una piscina. Sí, aviam si algú em pot contestar. És que no ho sé, un hort es aniria molt bé per les fruites i les verdures, però llavors amb una piscina ens ho passaríem bé i amb més gallines tindríem més ous. Llavors, clar, tot té alguna cosa de bo, però no sé, estem perduts.
Doncs sembla que els oients es van decantar principalment per l'hort. Avui hi ha hagut una trucada a favor de les gallines, dient que sempre és més pràctic. En canvi, la piscina ha quedat en tercera posició. Eh?
Tot i que jo, si tingués 8 anys, no dubtaria, diria, piscina!
Però és molt especial, el
sí,
Marc.
Sí,
eh?
Sí, el Marc és un nen de 8 anys, però que sembla més gran, no? Està bé.
Bé, doncs, un net i una àvia, i també una mare orgullosa.
Sí, orgullosa del seu fill, que ha tornat d'una estada com a cooperant en un camp de refugiats a Grècia. Són dues branques de l'arbre genealògic units per una causa comuna.
Goita, jo tinc un fill que acaba d'arribar ahir d'un camp de refugiats a Grècia que es diu Filipíada. Ha anat i ha estat molt content de la seva feina en allà, ha estat amb nens, ha estat fent, ell és educador social, ha estat tots fent casalets amb ells i entretinguent-los, però ha vingut, clar, amb el cor remut, amb el cor molt de tot el que està passant allà. Hi ha gent que fa 3 anys que està en aquell camp. No els saben posar ja en un país o en l'altre. Jo recordo que el cap de l'Església Catòlica, el tal Francisco, va dir, no fa pas fa un any i pico, que les parròquies de tota Europa haurien d'admès a com a mínim a 2 famílies de refugiats cada una. I aquí a Girona hem parlat amb el bisbat, no n'hi ha cap que hagi fet això. Si algú sap d'alguna parròquia que ho hagi fet.
Doncs aquesta pregunta l'hem de tornar a recordar
sí,
el diumenge
pendent.
A la nit, perquè estem pendent. I a quina conclusió arribes en relació, per exemple, a la utilitat de l'arbre genealògic?
Doncs mira, durant anys es va pensar que, doncs això, que els arbres familiars servien per situar la vida de les persones en un entorn de generacions, de costums, fins i tot patrimoni, no? Però la genètica ha obert noves expectatives a tot això. Els nous arbres genealògics ens poden explicar per què determinats trets físics salten de generació en generació. Ara fa poc, doncs, en el Facebook una persona preguntava una persona d'una altra ètnia pot reaparèixer 3 generacions després? Interessant, no? Doncs, esclar, és un gen recessiu, és un gen dominant, no ho sabem, no? Encara és més important el tema aquest perquè hi ha característiques o malalties endèmiques de determinades famílies. Per tant, com més sabem sobre els gens, més ens veiem programats per determinades combinacions dominants o recessives, no? Aquells ulls blaus d'on venen? Oh, doncs fa de 4 generacions enrere, no? Era recessiu, però s'ha produït un fet que ha fet saltar que fos dominant, no? Això planteja dubtes importants, eh? Per exemple, fins a quin punt la nostra manera de moure'ns, de ser, de sentir, és totalment nostra o ha estat heretada de vés a saber quan, no? Potser som una mena de puzzle dels nostres avantpassats, una barreja. Què ens fa ser únics, singulars, no? Cal mirar potser ben enrere per saber qui som?
Una pregunta per acomiadar el programa amb més preguntes de tota la radiodifusió. Per tant, esperem diumenge tornar aquí a la mateixa hora i que tingueu un bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Good night, good night, sleep tight. Now the sun turns out. Sweet dreams for me.
sweet dreams. Oh,